Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui se celebra el Dia Mundial de l'Ictus, malaltia vascular cerebral, primera causa de mort entre les dones i la segona entre els homes. El 80% dels ictus es poden evitar controlant els factors de risc, com la hipertensió arterial, l'obesitat, el tabaquisme, l'alcohol, entre altres. A Sant Cugat, Avan, amics de la neurologia, ofereix diferents serveis i tant per persones com per a famílies. I, per tant, avui els coneixerem. Però abans de parlar amb les persones que ens acompanyen, que sí que la saludarem, a la Cristina Urriza, que és membre del patronat i de la Junta d'Avan, i la Laura Perea, que és directora tècnica d'Avan Sant Cugat. Molt bon dia. Hola, benvingudes.
Bon dia. Hola, bon dia.
Abans d'anar al detall del que ens puguin explicar elles, anem a situar-nos i anem a parlar amb el neuròleg de l'Hospital General de Catalunya, Joan Izquierdo. Senyor Izquierdo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, necessitem una informació molt bàsica per situar-nos i volem saber com i per què es produeix un ictus.
Bé, com vosaltres heu dit, primer definiríem el que és l'ictus, no? I com has dit, l'ictus és una malaltia vascular, circulatòria cerebral, o a vegades a la mèdula, menys sovint, que és degut per, diguem, es dona lloc per dos situacions. Primer, el que seria un ictus que diem isquèmic, que vol dir que no arriba la sang a una part del cervell, és el que comúment es coneix com una trombosi, com una feridura, que seria que una artèria es tapona per unes determinades causes amb la qual no arriba sang a una part del cervell i aquella part del cervell es mor. O bé, la causa seria un ictus que en diem hemorràgic, que seria el que comúment es deia un vessament, una hemorràgia cerebral, que és alguna d'aquestes artèries, en lloc de taponar-se, el que fa és es trenca i, evidentment, el resultat és el mateix. Aquella sang que havia d'arribar a unes cèl·lules del cervell no arriba, aquestes cèl·lules no tenen la sang, que és on troben l'aliment, i, evidentment, es moren. I al morir-se cèl·lules cerebrals, que són les neurones, doncs perdem una sèrie de funcions. I aquestes funcions són unes o altres en una mica en relació amb la part del cervell que es danya. A vegades una persona que té un ictus doncs, li pot afectar la parla, li pot afectar la visió, la mobilitat, la sensibilitat, aquestes coses, molt relacionat amb la part del cervell que s'ha lesionat.
I quines són les causes o els factors de risc que el provoquen? N'hem enumerat algunes, que serien les més comunes.
Bé, sí, realment, com ho heu anomenat abans, diguem, una visió així general ja l'heu donat i ja ha sigut molt clara. I hi ha diversos factors de risc, alguns sobre els quals podem actuar, és molt important que ho fem, i uns altres no estan. I un dels factors de risc més important és l'edat. I, clar, evidentment, la pastilla que ens tregui anys, per desgràcia, encara no la tenim. Si assumim això, diguem, i podem actuar sobre altres causes molt clares, i com dèieu, la hipertensió és una de les causes més clares, la diabetes, el colesterol, el sedentarisme, el tabac, evidentment, és de tots conegut, l'alcohol, i cada una miqueta més relacionat amb el tipus de vida que tenim, les situacions d'estrès, doncs també van afegint una mica de risc que si ho sumem tot doncs ens pot proporcionar o ens pot provocar aquesta malaltia.
Per tant, podem dir que es pot evitar. Com cal prevenir-ho?
Com, diguem, realment sí que podem, moltes vegades un pacient o bé no ha tingut un ictus o els que ho han tingut, és més important que el tractament de la pròpia malaltia, com tu dius, és la prevenció. Moltes vegades quan la malaltia es dona, sovint vol dir que ja anem tard i hem fet alguna cosa malament, i la prevenció són coses que moltes vegades, per sentit comú tenim, però moltes vegades ho hem de repetir i hem d'insistir en el pacient perquè la tendència de l'humà és a baixar la guàrdia. Per qual el que hem de fer, evidentment, són coses en part mèdiques, o sigui, si tenim una hipertensió, una diabetis, s'ha d'haver un control mèdic, això és innegable, però moltes vegades no tot podem solucionar-ho amb medicació, hem de tenir uns hàbits de vida saludables, en tant en quant una dieta correcta, i això està més que demostrat que la dieta mediterrània, que teòricament és la que hauríem de fer els que vivim en aquesta part del món, ens pot ser molt beneficiosa, una certa activitat física regular i continua, és bona, evitar uns certs hàbits nocius com podria ser el tabac, que qui més qui menys ho coneix, a vegades en això hem de ser molt docents, molt insistents, doncs, perquè la gent realment, malgrat saber-ho, ho recordi i ho apliqui.
Uh-huh. Ens podria explicar per què afecta més a dones que a homes?
Bueno, la veritat és una bona pregunta. Ja han fet que malalties poden estar més... Primer, que les dones moltes vegades tenen una esperança de vida més llarga, amb la qual si consideren que és un factor de risc, evidentment, quan més anys tenim, més probabilitat tenim de patir un ictus, amb la qual aquesta ja seria una de les causes. Llavors els homes patim altres malalties que afecten a altres, per exemple, de tipus tumoral, i ens morim, amb la qual no, aquest risc de l'edat amb això ho suprimim. I sí que és cert que també altres patologies cardíaques, tipus arrítmies i altres que directament també poden afavorir l'aparició de l'ictus són més freqüents a les dones. Sí que és cert que l'organisme és un tot, o sigui, nosaltres com a neuròlegs ens fixem molt en el cervell, però evidentment en el fons també som, i moltes vegades el cervell pateix malalties no pròpies d'ell, sinó malalties d'altres òrgans del cos, i moltes vegades gent que té patologia cardíaca, tipus arrítmies, problemes valvulars, això afavoreix que en el cor es formin uns trombos, que quan estan allà no, el pacient no ho nota, però si aquest trombo surt del cor i va cap al cap, provoca un ictus, en qual sí que hi ha diversos factors, i aquest d'edat i el de temes cardíacs podria fer que les dones fos més freqüent, i realment és la principal causa de mort, i no sols hem de pensar en la mort, sinó en el grau de discapacitat que provoca aquesta malaltia. Sovint no és una malaltia mortal, però farà que aquest pacient passi de tenir una vida absolutament autònoma i normal a tenir unes limitacions que li pot condicionar tot a l'estil de vida que tenia previ a l'ictus.
Molt bé, doncs Joan Izquierdo, neuròleg de l'Hospital General de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver intervingut i per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Amb la Laura i la Cristina de davant, parlem. Aprofitem les últimes paraules, per exemple, del doctor, i parlem precisament d'aquesta discapacitat que queden les persones afectades, que en funció de l'afectació serà de diferent grau, però bueno, el que suposa a partir d'aquell moment el treball que s'ha de fer amb ell. Les persones que van a AVAM van buscant un tipus de servei molt concret.
Sí, o a vegades simplement venen a veure què fem. A vegades no tenen molt clar què fem, però els ha dit algun familiar, algun conegut. Arrel del Dia Mundial de l'Ictus, moltes vegades persones que han patit un ictus s'adrecen a nosaltres perquè veuen la notícia, no?, que la van fer un acte arrel d'un dia mundial, i diuen, mira, jo estava a casa meva, fa 6 mesos que he tingut un ictus, però vinc a veure què feu, vinc a conèixer-vos. I una miqueta el que intentem fer és veure com estan, quines són les seves necessitats, que a vegades tu pots elaborar un pla terapèutic, però l'important és encaixar-les dintre de les seves necessitats. Igual ell està molt més preocupat per no poder-se comunicar que no per no caminar, tot i que vagi amb una cadira de rodes, no? Llavors tu has de començar una mica per la seva prioritat, pel seu interès, no?, per allò que li està preocupant, o a vegades ja s'ha adaptat ell a la situació, però no s'ha adaptat l'entorn familiar, perquè, clar, ojo, no només afecta una persona, clar, sinó que afecta tot un entorn, no? Llavors ell, des de la seva afectació, s'ha pogut resignar o no, però bueno, com es fa aquest maneig a nivell familiar també és molt important. Llavors l'Avant sí que cobreix tots els vessants. Cobreix una part de rehabilitació amb professionals que estan especialitzats en neurologia, neuropsicòleg, psicòleg, logopeda, fisioterapeuta i terapeuta ocupacional, però també cobreix tota la part més emocional amb les famílies i amb el propi afectat moltes vegades, i una part molt lúdica, perquè no hem de pensar, de deixar de pensar que aquestes persones tenien una vida que no només era treballar, no?, sinó que feien algunes activitats d'oci que els omplien, i que moltes vegades han de renunciar o les han d'adaptar. I en el moment d'adaptar-les es fan una muntanya al principi i deixen de fer-les. Llavors la van convida a tornar a participar en una activitat d'oci, la que sigui, d'anar al gimnàs, si anaves a la muntanya... Bueno, adaptem-la, però continuem amb aquella activitat, perquè és molt saludable tenir, no?, algú que ens enriqueixi, i cadascú ha trobat la seva activitat. Llavors una mica la van intentar acompanyar a cada persona amb les seves característiques. No tenim un estàndard, sinó que una mica ens adaptem a què vol cada persona i anem fent.
Parlem de les seqüeles. Quines són les seqüeles més habituals que pot tenir un afectat per ictus?
Dependrà si és isquèmic o hemorràgic, no? Com ha dit el doctor, i també dependrà de l'àrea del cervell que agafi. Clar, per exemple, si afecta el costat esquerre del nostre cervell, físicament tindrem problemes, podem tenir problemes de mobilitat, de braços i cames, en el costat dret. Però normalment quan s'afecta el costat esquerre, el que ens dona és un problema de comunicació que realment afecta molt a nivell emocional, el no poder-se comunicar i no poder dir que volem, no? Que és una fàscia. Una fàscia és una incapacitat de, tot i que tu puguis estar pensant avui vull sortir al carrer que fa solet, no? La persona dirà, ato, pato, apeta. Per la qual cosa ja ho pots repetir 20.000 vegades, que no s'entén res perquè es desconfigura. És com si en el camí del pensament a la vocació, no? a que surti per la boca, aquell llenguatge es desconfigurés i estigués en un altre idioma. Llavors, bueno, has de buscar alternatives de comunicació en aquell cas. Si afecta el costat dret del cervell, igual, es gira, l'afectació motora la tindríem al costat esquerre, però normalment hi ha més problemes d'articulació. Persones que la llengua no se'ls mou prou bé, per la qual cosa, no? Sembla que tinguin com una sabatilla a la boca o que tinguin un carmel i que no puguin vocalitzar bé i obrir bé la boca perquè se'ls entengui. És més fàcil la comunicació, s'han d'esforçar molt, però és més fàcil perquè amb pautes de parla a poc a poc, separar les paraules, aconsegueixes tenir millor comunicació. Però clar, pot haver aquestes dues coses i després una part cognitiva. Podem tenir problemes de conducta si ens ha tocat un frontal, no? I estar agressius, irritables, apàtics, amb manca d'iniciativa, o tenir problemes de memòria, no? Depèn de quina àrea del cervell ens toqui, podem tenir qualsevol símptoma, perquè realment dependrà això de l'àrea del cervell que s'encarrega en aquell determinat lloc d'una cosa concreta del nostre organisme.
És possible que amb la rehabilitació hi hagi una recuperació total o no?
En un tant per cent de casos, vale? Hi ha un terç dels casos que moltes vegades moren, no? Perquè l'ictus és molt brutal, un altre terç que tornen a fer una vida molt, molt normal, no? I que gairebé es pot ni notar, no? Hi ha un altre terç que queden seqüeles moderades severes, és a dir, que ja no poden continuar amb una vida, ja no només laboral, sinó una vida normal, no? De sortir sols al carrer o de ser independents, és a dir, que d'alguna manera els hi trastoca la seva autonomia.
Pels casos que tracteu abans dèiem, afecta més a les dones que als homes. Això ho podeu corroborar per les persones afectades que heu tractat vosaltres?
A Sant Cugat, més o menys, hi ha potser més homes inclús, no? Que dones.
Perquè aquí s'ajunten dues coses, i una altra és el rol que fa l'entorn social, no? És a dir, normalment, quan és un home l'afectat, no? La dona com a cuidadora busca més recursos i té més recursos, no? Per cuidar. Quan és un home el cuidador i l'afectació l'ha viscut una dona, aquest cuidador normalment es desborda més, és un cuidador molt més desbordat, que moltes vegades li costa molt més agafar ajuda. Nosaltres ens costa molt més oferir els suports psicològics als homes que no a les dones, no? Independentment que siguin afectats que familiars, els costa més demanar ajuda, es desborden abans, llavors a vegades no agafen el teu servei perquè estan desbordats i perquè ho veuen un problema més que una solució.
Tenim dades de Sant Cugat, abans comentàveu que era difícil, no?
No, dades no tenim. El que sí que és veritat és que a l'Avant, que tractem altres malalties neurològiques, justament l'ictus és dels que tenim més usuaris. Això sí que ho podem afirmar. Una cosa molt important que jo crec que val la pena destacar és la necessitat, o vull dir, és molt important que en el moment que hi ha uns símptomes de l'ictus s'actuï ràpidament. Que si es produeix un formigueig, es produeix una falta de força en un braç, en una cama, es deixa de veure amb un ull, un mal de cap sobtat, trucar de seguida al 112 i parlar de que hi ha un possible ictus. Tots tenim molt clar que la persona quan té un infart, bueno, quan té un atac al cor, li fa mal al cantó esquerre, vull dir, de seguida pensem tots en un infart, no? I en canvi, amb el tema de l'ictus, cada vegada més, però jo crec que és una de les funcions també que tenim com en aquest dia mundial, d'assenyalar que és primordial l'arribar aviat a l'hospital. Perquè quan tu tens els símptomes, si de seguida llavors et fan, per exemple, un TAC, veuen quin tipus d'ictus és, si és un ictus isquèmic o és un ictus produït per un vessament cerebral, que el tractament és molt diferent. I això, l'aplicació d'un tractament el més ràpidament possible, farà que les seqüeles siguin molt més minces. Llavors, per això és molt important, i que la gent a vegades no tingui por de trucar al 112. Si no és, millor. Però per qualsevol motiu, que tingui un mal de cap sobtat, un formigueig, que li falta força en un braç, que truquin de seguida i diguin que parlin d'un possible ictus. Llavors, ja a nivell de tot Catalunya hi ha un protocol sanitari que es diu Codi Ictus, que llavors ja tenen una manera d'actuar determinada i que van molt de pressa, i això és fonamental. La prevenció i després el tractament prioritari.
L'assistència primària, que és la primera que es tindrà.
Jo diria que no, s'ha d'anar ja directament a l'hospital. Vull dir, si hi ha símptomes d'ictus i tu truques al 112, ells ja t'envien directament a l'hospital, perquè precisament si passes per l'assistència, vas al CAP d'alguna manera per temps, no? Perquè el que es tracta és que de seguida puguin portar-te a l'hospital, perquè el tractament ràpid és fonamental, perquè si tu tens un ictus isquèmic t'apliquen uns anticoagulants que fan que, clar, llavors la seqüela sigui molt més minces.
Quin és el temps mig que els que s'estan tractant amb vosaltres avant estan en el centre? Que poden estar, depenent una mica també, no? De les...
Podem tenir gent de 8 i 10 anys, imagina't, eh? Lo habitual és que ens han arribat casos, amb ictus amb 3 mesos, no? D'alta hospitalària i arriben a l'avant. Lo habitual és veritat que no arriben tan immediat, no? No és la part més habitual que tenim, però sí que després el que busquen amb nosaltres és un manteniment. Què passa? Quan nosaltres tenim una dificultat, no? Una espasticitat, no? Un braç que està molt tens i que no podem obrir aquesta mà i que ens fa mal l'espatlla de la tensió que tenim, fer una rehabilitació de manteniment, ja no buscant millorar quan ha arribat un temps, no? És a dir, intentarem millorar durant el primer any. 3 primers mesos són claus i fins al primer any es poden notar millories. Si és la part cognitiva i de llenguatge, es pot arribar als 2 anys, vale? Buscant millores, però a partir d'allà hem arribat a un sostre terapèutic i ja no es podrà millorar. Però sí que podem mantenir. El que et deia, l'espasticitat pot provocar malformacions òssees. És a dir, clar, si tu tens una mà tancada tot el dia, al final hi ha uns ossos que es deformen perquè és l'única postura que agafen. Si tu fas un tractament de prevenció amb complicacions, saps? És a dir, clar, ja no pots preveure l'ictus, però sí que hi ha una seqüela que et pot portar un altre problema.
Et deriva un altre, sí.
Llavors el que sí que intentem és això. Llavors tenim gent amb 8 i 10 anys que estan vinculats a l'avant, no? I que d'alguna manera és com el seu gimnàs, però personificat, no?
Amb especialitzat. El
que necessita, no? Si una persona necessita logo, fa logo, si una persona necessita fisio, fa fisio, però qui necessita tot es fa el puzzle perquè li encaixi tot, i llavors intentem, per això dic, sempre diem que fem una mica trajes a mida, que no tenim packs, sinó que agafem a la persona i fem el puzzle d'allò que a ell li va bé i que nosaltres pensem que li pot anar bé.
Perquè hi ha estudis que diuen que si després del tractament s'abandona, diguem, no hi ha un manteniment, sí que hi ha una alta possibilitat que es torni a repetir un segon ictus, que encara seria pitjor.
Bueno, sobretot seria amb la prevenció, més que el fer rehabilitació, seria si tu...
En el tractament.
Si tu has patit un ictus, tens més probabilitats, en general, tots, uh-huh. ja tenen més probabilitats de tornar a patir un altre. Però clar, si a sobre tu fumaves i no has deixat de fumar i no deixes. Llavors, moltes vegades els tractaments no són només aquest que hem dit, no?, de fisio. Nosaltres hem fet tractament psicològic molt a gent perquè intenti de conscienciar-se de deixar de fumar. Costa molt. Han patit ictus, saben que pot ser una de les causes, però la gent continua fumant. Llavors, clar, continues ficant un factor de risc molt important que, tot i que facis rehabilitació, no garanteix que no tornis a repetir un ictus, perquè, clar, li estàs ficant un factor de risc molt, molt elevat.
Estem parlant de persones afectades que són dependents de familiars, que s'han d'ocupar de fer, diguem, les coses segurament més bàsiques del dia a dia. Per vosaltres, per la vostra associació, el voluntariat és molt important.
Sí, 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 i de fet ara estem preparant
sí,
la jornada.
Sí, a veure, nosaltres tenim uns professionals, experts, logopedes, fisioterapeutes, però bueno, som una entitat que es movem molt per, amb l'ajuda de voluntaris, no? Hi ha voluntaris pues, des de que ajuden en aquests programes que hem parlat de caràcter lúdic, que es fan sortides de cap de setmana o vacances terapèutiques, a voluntaris pues, que estan en taules informatives per fer divulgació o que ajuden al funcionament i a la bona gestió de l'entitat, tenim pues, només de 150 voluntaris. I precisament ara, el 7 de novembre, fem una jornada, una trobada de voluntaris per agrair-los la seva aportació a l'Avant, que es fa en el centre que tenim a Sabadell, i que hi participarà també la monja Sor Lucía Caram, que també vindrà a parlar sobre el voluntariat. I una mica es faran unes càpsules de formació i de temes sobre empatia, una mica com a agraïment a la labor que fan els nostres voluntaris. Però està clar que nosaltres, com a entitat, seríem inviables si no existissin aquestes persones.
I a quantes famílies acolliu en la vostra associació?
Al llarg de l'any passat... La memòria, 1013, vale? Persones es van atendre d'alguna manera en totes les seus de l'Avant. A nivell de Sant Cugat estem sobre 100 famílies ateses a la seu de Sant Cugat.
I és una entitat que es financia a través dels socis, a través de donacions...
Bueno, de tot. Bàsicament ens financem amb les aportacions que fan els socis, les aportacions que fan els usuaris, els serveis que es fan, perquè són serveis que estan efectuats per persones professionals que cobren un sou, vull dir que viuen d'això. El que sí que és veritat és que aquests serveis són molt més econòmics que els primers, que no hi ha entitats tampoc que ofereixen aquest tipus de serveis amb de la forma que ho fem nosaltres. Però després, si tu neixes a un fisioterapeuta privat per dir-te alguna cosa, costaria més car que costa l'Avant. Perquè, a més, nosaltres el que tenim és una política important de beques. La gent que no pot pagar se li ajuda, vull dir, la pròpia entitat que subvenciona, se li fa un estudi social i econòmic i se li ajuda. És a dir, ningú es queda de fer serveis a l'Avant per un problema econòmic. De subvencions sí que tenim una... És important, però bueno, no arriba al 10%. Sí que és veritat que, a més, amb tota la crisi que hi ha hagut, abans depenien més de les subvencions que no pas ara. Estem pendents també d'obtenir unes places públiques i concertades per al centre que tenim a Sabadell, que estaven ja promeses abans de l'època de la crisi, tant per benestar social i família com per salut, però clar, de moment això s'ha quedat aturat arrel dels problemes de finançament que s'ha tingut a nivell estatal. Però bàsicament ens intentem autofinançar, ser nosaltres viables. El fet de que no tinguem ànim de lucre i que reinvertim els nostres beneficis no perquè no en tenim, però que la idea és aquesta, que si algun dia en beneficis es reinverteixen en el propi servei, intentem pues, ser viables econòmicament.
I avui, Dia Mundial de l'Ictus, heu previst alguna activitat, alguna acció per reforçar aquest missatge, per divulgar, per difondre?
Sí, avui a les 7 de la tarda, a la Casa de la Cultura, una de les nostres neuropsicòlogues, Anna Morera, fa una xerrada de neurovitamines. Una mica l'objectiu, no?, és que ens donarà pautes, estratègies, com si fos una petita recepta, no?, amb diferents ingredients, no només alimenticis, sinó també estratègies, no?, per cuidar el nostre cervell, no?, per quins aliments van bé, però no només aliments, quines pautes van bé, no?,
com combinar-los.
Com combinar, no?, una vida activa, un estil saludable, no?, i un menjar bé, tot això junt, com pot fer que el nostre cervell funcioni millor. Hi ha petites pautes, no?, que ells són, els nostres neuropsicòlegs són molt experts, no?, i d'alguna manera farà aquest complement, no?, de dir, ei, què podem fer? És una xerrada que està molt bé com per prevenció d'ictus, no?, però també està bé a nivell transversal, a tothom ens va bé que ens diguin com podem cuidar-nos. Doncs una mica l'objectiu és que està oberta a tothom, és gratuïta, perquè i creiem que pot ser interessant per qualsevol persona.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta invitació i agraïm a la Laura Perea i a la Cristina Orriza que ens hagin acompanyat avui per parlar de la feina que es fa a Avant i avui amb motiu del Dia Internacional de l'Ictus. Moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Sant Cugat a fons.